Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Ara sí que ja ha començat el compte enrere. Des del 16 de desembre del 2014, que el bàsquet femení estava esperant aquesta cita. 4 anys després de saber que Espanya seria la seu, ara per fi ha arribat la gran setmana. Aquest proper dissabte, d'aquí a 5 dies, Tenerife serà l'epicentre del bàsquet mundial amb la celebració de la Copa del Món 2018. I la selecció espanyola, amb Lucas Mondelo, Laia Palau, Marta Xargay, Ana Cruz, Caral Casas o Sílvia Domínguez, vigents campiones d'Europa, subcampiones olímpiques, subcampiones del món, arriben sense conèixer la derrota en tots els enfrontaments que han disputat durant el temps de preparació. 8 partits, 8 victòries. Les dues últimes aquest mateix cap de setmana a Tenerife contra el Japó dissabte per 94 a 90 i amb pròrroga inclosa, i ahir derrotant 65-62 a una de les grans candidates a medalla com és la selecció d'Austràlia. Ho diu Sílvia Domínguez. L'objectiu és arribar a la gran cita amb les millors sensacions possibles.
Es verdad que hay jugadoras que están lesionadas, pero bueno, igual que nosotras, ¿no? Probando cosas. Es importante llegar al Mundial pues, con las mejores sensaciones y bueno, creo que estamos disputando un muy buen partido.
Doncs el combinat de Lucas Mondelo està clar que ho ha aconseguit per tot el que arrossega dels últims campionats que ha disputat i pel que s'ha pogut veure al llarg d'aquestes últimes setmanes. No hi ha dubte que aquesta selecció espanyola arriba a la Copa del Món amb les millors sensacions. Després, durant el campionat, poden passar moltes coses, però aquestes jugadores, la millor selecció espanyola femenina de tots els temps, no ha de demostrar absolutament res a ningú. Tan sols han de sortir a la pista i gaudir jugant a bàsquet com ho porten fent durant molts anys. Després, l'èxit en forma de medalla serà una conseqüència. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dilluns 17 de setembre 2018, amb el Toni Huguet al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Feeling my way through the darkness. Doncs després de tot el que ha aconseguit aquesta generació de jugadores, la millor de la història del bàsquet espanyol, les Laia Palau, Alba Torrent, Marta Xargay, Ana Cruz i un llarg, etc., ara totes elles busquen el més difícil encara, proclamar-se campiones del món a casa seva, en aquest cas a Tenerife. La festa mundial del bàsquet femení començarà aquest dissabte a l'illa Canària i el combinat de Lucas Mondelo enquadrat en el grup C a jugar el passi a la següent ronda, el passi als quarts de final, jugant contra el Japó, Puerto Rico i contra Bèlgica. Aquests seran els 3 rivals de l'equip espanyol en la primera fase. Per classificar-se pels quarts de final caldrà que acabin en primer o segon lloc del seu grup. I a tot això, la selecció espanyola arriba a la cita després de guanyar tots els partits disputats durant el període de preparació. 8 de 8, els dos últims, dissabte contra el Japó i ahir contra una selecció top com és la d'Austràlia. Paraules de Lucas Mondelo.
Nos viene muy bien este tipo de partidos tan duros con selecciones como Australia, Canadá o Francia, van a ser así. partidos durísimos, de mucho físico, de muchos kilos, como habéis visto, y a ellos les faltaba un pivot y Cambéis, que es la gran estrella. Aparte que les falta Mitchell, el base titular, que todavía no está aquí, para que veamos el potencial que tiene Australia. Pero nuestro equipo ha estado muy bien. Al final, encima hemos ganado, pero realmente nuestro equipo ha sabido adaptarse al partido y al arbitraje. Encima el equipo ha estado bien, hay jugadores que han dado un paso adelante, Alba ha estado ya más cerca de lo que es ella, Cruz también, y eso son buenas señales, buenas noticias para nosotros.
Doncs recordeu, dissabte 22 de setembre comença la Copa del Món de Bàsquet Femení a Tenerife, el mateix dissabte a les 9 del vespre Espanya-Japó, després del 94-90 de dissabte, amb pròrroga inclosa. Lucas Mondelo avisa del perill de les japoneses.
Llevo diciendo desde hace mucho tiempo que Japón es un rival muy difícil y eso que les falta a la mejor jugadora que se ha quedado en Japón. Y bueno, hemos visto la dificultad que hay para jugar contra Japón. Tiene un estilo de juego de un ritmo y una intensidad muy altos, que además si te echas muy encima te rompen, si te echas para atrás te clavan un triple. Eso hace que tengamos poca paciencia. De todas maneras, nosotros tampoco hemos enseñado todo. Ha habido sistemas de juego que no hemos hecho. Y yo creo que ya nos han enseñado cositas que pueden hacernos, como empezar individual y pasar a zona dentro del mismo sistema, que eso nos ha venido bien verlo. Y evidentemente en este partido jugaban todas, tenemos dos jugadoras en proceso de recuperación que tienen que jugar minutos y todavía les falta un punto de forma que de aquí al sábado espero que lo cojamos. Y bueno, el sábado será otro partido, ellos jugarán con las dos que no han jugado, nosotros jugaremos con menos jugadoras. Con alguna cosita en defensa que hoy no hemos sacado, a lo mejor ellos también, será a nivel de conceptual, será otro partido, lo que pasa que ellos su estilo va a ser el mismo, entonces tenemos que conseguir que no lleguen a 80 puntos en partido regular, el objetivo es dejarlos en 70 y ahí el partido tiene que ser nuestro, ¿no? Y eso nos han costado, hemos contado unos 6 triples innecesarios. De los 15 que han metido, no es lo mismo que metan 9 de 35 que te metan 15.
Doncs els següents partits a la selecció espanyola seran contra Puerto Rico i contra Bèlgica. Si l'equip de Lucas Mondelo acaba primer o segon del seu grup, fet que tampoc sembla massa difícil, disputarà els quarts de final el divendres 28 de setembre. Les semifinals estan previstes pel dissabte 29 i la gran final del Mundial de Tenerife el diumenge 30 de setembre. I a tot això, a 5 dies de l'inici de la gran cita mundialista, el seleccionador encara ha d'acabar de reduir el nombre de jugadores convocades, descartant les últimes dues jugadores. Lucas Mondelo no es vol precipitar.
Hay dos jugadoras que están fuera, María Conde, Belén por María Conde, un partido cada una, Silvia se está recuperando, va a ir todo en función, nos quedamos con todas todavía, con las 14, va a ir en función de la evolución de las jugadoras que estaban tocadas.
I una d'aquestes jugadores que està tocada és la catalana Silvia Domínguez.
Lo que tiene las lesiones musculares, que hay unos plazos que cumplir sin arriesgar y bueno, ya estoy a puntito, ¿no?, de entrar en el equipo con muchas ganas de poder entrenar, de estar con mis compañeras. Y bueno, he estado estos dos días realizando el calentamiento y bueno, la verdad es que muchas ganas.
Doncs la selecció espanyola formada per 14 jugadores es quedarà amb 12 per afrontar la Copa del Món 2018 de Tenerife, que comença aquest mateix dissabte. I per cert, el que escolteu de fons, Un sueño compartido de Marta Soto, és la cançó que acompanyarà la selecció espanyola en aquest Mundial.
Una sola canción, un sueño compartido. La voz de la emoción, el grito contenido. Podemos elegir, tenemos los motivos, pararnos o seguir, crear nuestro camino, que somos sin sentir. No hay mejor lugar, no hay mejor momento.
Doncs el somni de les jugadores i cos tècnic és seguir escrivint amb lletres d'or la història del bàsquet femení. I qui sap si el diumenge 30 de setembre podran pujar al calaix més alt del podi amb la medalla d'or penjada del coll. Estarem molt pendents al Bàsquet al Dia durant els propers programes. I got a feeling. pel que fa a la selecció masculina, després de perdre el primer partit 76-65 a Ucraïna, la primera derrota en el camí cap al Mundial 2019, aquesta tarda els de Sergio Scariolo han jugat més tard a la gravació del bàsquet al dia contra Letònia i amb homenatge per Navarro, Mumbrú i Miralles. De fet, avui fa un any que Navarro, amb un bronze europeu penjat del coll, deia adéu a la selecció espanyola.
Bueno, los sentimientos, pues, a flor de piel. Han sido momentos raros antes del partido, muchos mensajes, algunos muy, muy importantes, que te tocan más, te tocan menos, pero orgulloso de haber estado aquí y de ganar otra medalla.
I un Navarro que ja ha retirat no deixa de rebre l'admiració de jugadors de primeríssim nivell. Si Vasilis Spanoulis va ser de l'Olympiacos, reconeix una entrevista a la web grega Superbàsquet que l'excapità blaugrana s'hagués merescut retirar-se d'una altra manera dins, diu, d'una pista de bàsquet i parla d'ell com un dels millors jugadors que hi ha hagut mai en la història del bàsquet europeu. Doncs un segon jugador, i quin jugador, parla meravelles de la bomba. Ni més ni menys que Stephen Curry, base dels Warriors, es fa analogis amb Navarro en declaracions a La Sexta.
He was one of my favorite Spanish national players just because he did a move when I played in the 2010 World Championship Games where he shot a three off of one leg. I wanted to copy that move.
Paraula de Stephen Curry, paraules del base dels Warriors, que reconeix que Navarro és un dels seus jugadors espanyols favorit i que en el Mundial de 2010 va copiar, diu, un llançament de 3 a una cama que després ell també va posar en pràctica. És a dir, que el mateix Stephen Curry, fixant-se en els llançaments de Juan Carlos Navarro. I a tot això, dir que Alemanya, Grècia, República Txeca, Nigèria, Tunísia i la Xina són les primeres 6 seleccions classificades per disputar el Mundial Masculí 2019. En el cas de la República Txeca de Tomáš Satoranský, serà la seva primera participació. Toca fer un cop d'ull a la pretemporada ACB.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Perquè cada vegada queda menys temps per provar coses. De fet, aquesta setmana, aquest proper divendres i dissabte, comença la Supercopa Endesa 2018-2019. S'aixeca ja el taló de la ACB i el Barça arribarà a la cita després de guanyar 67-94 a l'Arca polonès. Un partit disputat dissabte en el qual va sobresortir Kyle Kuric amb 20 punts i amb bons minuts també per Aleix Font, Roland Smith o Andrei Postovoi. Pesic parlava de la importància de donar minuts als nous jugadors.
This game for us was very important to see how is the team, how is reaction of some assignments and defense in offense. We have some new player like Kuric, like Singleton, like Postovoi or Smiths. We want to use every game, every minute to integrate the player in the system.
Doncs s'ha d'aprofitar cada segon, cada minut, per acoplar els nous jugadors al sistema blaugrana. Paraules d'Esbetis Les Pesic, que també és conscient que aquesta setmana ja arriba l'hora de la veritat amb la disputa de la Supercopa Endesa, primer títol de la nova temporada ACB abans de l'inici d'una nova Lliga Endesa.
This is no, still no official game, but for this game I think our player they will learn a little bit and to improve this individual approach and form, and because next week we have very important let's say competition in Spain. This is Super Cup. Mm-hmm. And in 2 weeks start ACB League.
Doncs amb rivals de menor entitat en els últims partits amistosos en aquesta pretemporada, però el Barcelona s'ha millorat les seves sensacions i ha guanyat tant confiança després de perdre, i com va perdre la final de la Lliga Catalana davant del Morabanc Andorra, un equip, el Divón Navarro, que dissabte guanyava 84-63 al Porto en el Memorial Quino Salvo. Pel que fa al Baxi Manresa, els del Bages Dissabte passaven per sobre del Breogant per 62-84 en el debut de Sergi Vidal amb el conjunt gallec, anotant 8 punts en 27 minuts. I ahir diumenge el Manresa perdia 77-61 davant del València. Avui, per cert, Cadi Lalan, reforç interior de l'equip del Bages, ha passat la revisió mèdica. I pel que fa al Divina Joventut, l'equip de Carles Duran destrossava dissabte el Camp Múrcia per 104-77, mentre que ahir perdia 78-70 contra l'Obres Sanitàries Argentí. Però la notícia, a Badalona la trobem en l'aprovació de l'ampliació de capital per valor de 3,6 milions d'euros. Una operació aprovada divendres passat pel 100% de l'accionariat present, amb la qual la penya garanteix la seva supervivència. De les 61.425 accions que s'emetran per un valor nominal de 60 euros, els actuals accionistes del Joventut, en una primera fase, podran adquirir un màxim de 3 noves accions. Si el total d'aquestes noves accions no són subscrites pels actuals accionistes, se'n faria càrrec la família Grífols mitjançant la societat d'inversió Scranton Enterprise. El seu portaveu i soci del Divina Joventut és Ramon Riera.
Les intencions, com ja s'ha dit, és el que ha explicat el president, és el projecte de la penya tota la vida, doncs que volem ajudar a que continuï endavant i que es faci, si pot ser, més fort. Però ja dic que avui en dia encara no, ni tan sols estem dintre de la penya, no? Hem donat aquest pas perquè per donar suport a aquesta ampliació de capital de com està plantejada, doncs es pugui completar.
És un pas a mig camí entre la inversió i la filantropia?
Suposo que sí. És una inversió sentimental. No és una inversió buscant una rentabilitat d'aquestes i en posem fent d'altres, no? Aquesta és una mica... sí, és una inversió sentimental. Sentim alguns o molts dels socis de Scranton, doncs ens agrada el bàsquet i no podíem veure com això se n'anava... Bueno, ho hem vist durant bastant temps, no? Com això semblava que se'n podia... Bueno, els comentaris fa uns mesos de que podia arribar la dissolució, això ens va espantar, no?
Un club com la penya és un... té prou aquesta idea d'un pozo, no? Per arribar en algun moment a ser autosuficient.
La meva opinió personal, aquí ja no sóc ni soci d'Scranton ni directiu de la penya, la meva opinió personal és que sí, que l'hauria de tenir, que jo crec que no hi ha un altre club de bàsquet a Espanya com la penya. Té l'escola més admirada i més envejada de bàsquet d'Espanya i de molts altres llocs, i està en una ciutat com Badalona, que és una ciutat que viu el bàsquet cada dia, que tots els nanos aquí juguen a bàsquet, i no, si sabem una mica entre tots potenciar això, jo crec que ha de ser autosuficient. El que no serà mai és un equip com alguns que tots coneixem, que tanquen l'any amb una pèrdua de pressupost brutal. Això no anem per aquí. Però crec que tampoc és el que vol la gent de Badalona. No? Jo crec que fa un temps que vinc aquí a veure els partits i la gent de la penya li agrada el bàsquet i li agrada l'equip i li agrada l'equip com és, però ens agradaria a tots veure una mica més fort i sobretot no tornar a evitar tornar a situacions com les que hem passat no fa gaire temps. No?
És a dir, que la penya la seguirà existint com l'entenem a dia d'avui, no?
Evidentment. Almenys això és el que volem.
El gran repte...
No venim a canviar res. Només a reforçar i a pujar.
El gran repte és a nivell social?
Aquesta és la intenció. El com aconseguir-ho, doncs, em deixaràs que no contesti encara perquè no n'hi ha aterrat encara, no? I de moment coneixem de la penya poc més del que sabem tots, no? Mm-hmm. Nosaltres que tenim potser tanta il·lusió com el que més i ganes d'ajudar. Això ja ho anirem veient de mica en mica. Però jo crec que les bases que hi ha han de ser suficients per tirar-se endavant.
Escoltem també a Juan Morales, president del Divina Joventut.
Ha llegado un compañero de viaje que nos va a dar estabilidad. Yo creo que no nos equivocaríamos mucho si pensáramos que el inversor ha venido aquí a poner dinero a fondo perdido para... No, o sea, no, esa no es la realidad. La realidad es que ha venido un compañero de viaje sólido para darnos estabilidad a corto y medio plazo. Un accionista nos pregunta, bueno, ¿y si dentro de 10, 15, 20 años? No sé qué pasará dentro de 10, 15, 20 años, pero lo que sí sé es que ahora depende más de la calidad de nuestro trabajo que antes, ¿no? Yo creo que esto es una razón para estar contentos.
Pero la importancia de este inversor que llega, entra, también depende del accionariado, ¿no? Las acciones que compre...
Evidentemente, sí, tal y como hemos dicho, si todos y cada uno de los accionistas de la peña vamos a la ampliación de capital con 3 acciones por acción, no habrá nuevo inversor. Bueno, este inversor pues tendrá este triple de las acciones que tiene ahora. Pero yo creo que tampoco podemos ser ingenuos y yo creo que es muy evidente que esto no ocurrirá. Si todo va como se supone que va a ir, va a haber un accionista claramente mayoritario y no deja de ser pues poner la sociedad en sus manos. Pero por otro lado, yo creo que el perfil de este accionista nos tiene que hacer estar muy tranquilos a todos.
De tus primeras conversaciones con Stranton,
sí.
¿Qué idea tienen de la gestión deportiva?
A nivel de gestión deportiva, los tiros van claramente, tal y como ha comentado Ramón Riera, por fortalecer el modelo. Es decir, seguir generando talento partiendo de nuestra cantera, intentar retenerlo el mayor tiempo posible, evidentemente complementarlo con jugadores con experiencia de la mayor calidad posible. Ese es el proyecto deportivo, ese era ayer y ese sigue siendo.
¿Cómo la entrada de Stranton fortalece el crecimiento social del Juventud?
Seamos realistas, la Peña lleva muchos años dando solo malas noticias. Esto es una realidad, no nos gusta oírla, pero es lo que hay. Y yo creo que desde que el año pasado hubo un punto de inflexión, empezando por el primer equipo, que empezamos a dar buenas noticias, esto se transmite en ilusión para la gente.
En otro escenario hipotético, si este nuevo accionario hubiera llegado antes, los Guillem Vives, etcétera, etcétera, ¿crees que todavía estarían jugando en la Peña?
Pues esa es la idea. Esa es la idea. O sea, yo entiendo perfectamente a Guillem, entiendo perfectamente a Alberto Abalde, entiendo a todos los jugadores que han pasado por aquí viniendo a esta cantera y han estado solo un año. Yo los entiendo perfectamente. Pero mi objetivo, y el objetivo de todos, ha de ser que se queden algo más. O sea, que no hagan solo una buena temporada. Son jugadores excelentes, son jugadores de nivel magnífico, y yo creo que nuestra realidad deportiva e incluso social hubiese sido diferente si hubiésemos sido capaces de mantenerlos con nosotros un poquito más, dos temporadas, tres temporadas, entendiendo que, bueno, pues la ambición del jugador es lógica y es entendible, y si ellos juegan bien para nosotros y nos dan un rendimiento deportivo, tenemos que sentirnos orgullosos de que vuelen más alto y que cuando vengan a casa les aplaudamos, a no ser que juntemos una generación excelente, seamos capaces de hacer un trabajo de gestión excelente y tengamos los ingresos suficientes, no solo para mantenerlos un poco más, sino mucho más, y estar arriba de todo. Pero, insisto, siempre desde el modelo nuestro de generar talento con nuestro trabajo en la cantera, con el trabajo de los entrenadores del básquet base de la Peña, que hacen un trabajo fantástico, y a las pruebas me remito.
Doncs l'ampliació de capital per valor de 3,6 milions d'euros aprovada el passat divendres pel 100% de l'accionariat present es tirarà endavant sí o sí, ja sigui gràcies a l'aportació dels actuals accionistes o a l'entrada de la família Grífols, que es podria arribar a convertir en el nou màxim accionista del club. I esportivament parlant, Juan Morales, president del Divina Joventut, que reconeix que si Simon Birgander segueix sense recuperar-se de les seves molèsties, el club es veurà obligat a reforçar el joc interior. Més coses. Ens espera l'Albert Illa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Entrador, exjugador CB, Albert Illa. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Cada vegada queda menys, perquè comença una nova temporada de CB, la 2018-2019. De fet, ja la tenim aquí, perquè divendres comença la Supercopa Endesa. Semifinals, Barça-Bascònia, Obradoiro-Madrid. Què et sembla?
Sí, Barça-Bascònia, una semifinal inèdita, no? Pràcticament. Quasi sempre s'acaben creuant directament. I si no, doncs, són ja dos clàssics a qualsevol competició. Ve molt de gust, la Supercopa, perquè és com un aperitiu, ja és on se juguen un títol, on els equips ja se centren per intentar emportar-se la victòria. I Obradoiro és el convidat entre els tres grans de la Lliga Endesa, a veure què poden fer contra el Madrid i a veure qui arriba a la final. Mm. Tot molt obert per com estan els equips, perquè hi ha hagut moltes incorporacions, i l'equip més sòlid probablement és el Madrid, amb més continuïtat, però els altres tres pues, tenen l'al·licient de moltes incorporacions o baixes, en el cas d'Obradoiro, i recanvis, una mica de tot.
Ara d'aquests que passen al Barça, que sembla que ha aixecat l'ànim després de perdre i com va perdre la final de la Lliga Catalana, i que li convendria sí o sí començar guanyant aquesta Supercopa, eh?
Sí, aniria molt bé el Barça per agafar confiança, per començar amb un peu, per com a mínim ja pues, tenir una mica el cupo de victòries o de fites a assolir durant la temporada, pues, una mica cobert, no? I per donar tranquil·litat. Sí, està millor, van fer l'amistat amb Partizan, que va ser resultat molt, molt còmodes, segueixen creixent i suposo que estan ajustant molt bé les coses.
Mm-hmm. Escolta, ara ho dèiem, no? Ara parlàvem, la penya, ampliació de capital per valor de 3,6 milions d'euros, que soluciona tots els problemes de tresoreria del club, eh?
Sí, qui ho havia de dir. Suposo que perdran una mica d'autonomia, o molta autonomia, i els dirigents passaran a prendre decisions bueno, conjuntament o una mica per banda de grifos, perquè són aquestes majoritats i tindran molt de pes a les decisions, però això els dona molta solvència a nivell econòmic i a nivell de poder estructurar les temporades sense el patiment aquell que semblava que si no observaven l'any passat, tant a nivell esportiu com a nivell econòmic, pues, pràcticament desapareixien. I ara més, ara, pues, bueno, canvia totalment la truita i els hi ha molta estabilitat i molta perspectiva de futur.
Mm-hmm. I aquest dissabte, que comença la Copa del Món Femenina de bàsquet a Tenerife, amb ganes, no?
Sí. A veure, el bàsquet femení és divertit de veure. Jo, de fet, porto dues noies i és un bàsquet que tàcticament és molt ric perquè no hi ha tant físic. Bueno, cada cop hi ha més físic, ja, totalment. Però pots llegir molt bé. En certa manera em passa com a la resta d'esports. Tu veus el futbol femení o el handball femení i és molt ric tàcticament. I veus molt clar com juguen i és molt entretingut. I Espanya té un bon equip i és un mundial, és un suposo que hi haurà força públic i que la gent ho veurà.
Uh-huh. I la selecció de Lucas Mondelo, la selecció espanyola que arriba després de ser la vigent campiona d'Europa, subcampiona olímpica, subcampiona del món.
Sí, és cert que bueno, jo sentia José Montero, que estava fent una amistat contra Austràlia, deia que el cicle d'aquesta selecció, aquesta generació ha sigut increïble i que és una mica com un tribut que la federació els hi hagi ret, no? Els a jugar a casa, a veure què poden fer. Però potser no és el moment que tenen el millor equip. Sí que són un gran equip i que estan fent molt bons resultats, però bueno, l'altre dia van guanyar a Japó la pròrroga i amb un test important però poc significatiu, potser perquè hi havia bases a Austràlia, van guanyar també, no sé. Pinta molt bé, ja hi haurà molt bons equips.
Aquesta és la millor selecció espanyola de tots els temps, amb Laia Palau, Alba Torrent, Sargay, Ana Cruz, Estuendur, Silvia Domínguez, etc. És que és una selecció que ha marcat una època i la gent et pot recitar tot el roster, que això fa uns anys seria impensable.
Sí, ha anat passant de Laia Valdemoro, d'Elisa Aguilar... Sí, sí. Han anat substituint noms, però ara cada cosa, les que esmentaves tu, són les més habituals, les més, han tingut més continuïtat. En Sancho Lídez sí que li dona un plus. Uh-huh. Ara tornes tu...
Estrendor.
És important. Sí. Bueno, jo l'Estura vaig patir la final del Campionat d'Espanya Júnior, quan estava a Canàries, va ser Mataró-Canàries, i estava ella, i un parell de jugadors més que estan a Lliga 1, molt amb una de les de Canàries, i ens han guanyat, de fet. I és una nena que sempre l'he vist créixer des de cadet, amb la... ja ho diré, amb la Leo. La Leo també jugava allà, que està a la selecció actual, són dues jugadores de Canàries que estan, la que era el cas també està en aquestes generacions, i es van incorporant. Aquestes són les que són més joves, uh-huh. I Laia Palau, Cruz, la Silvia Domínguez, són les que ja són més clàssiques, no? Però un equip base de totes maneres.
Sí.
Arla Torrent, és increïble, l'equip és molt, 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 molt equip.
Doncs esperem que la selecció de Lucas Mondelo pugui arribar el més lluny possible, i el proper dilluns ja podrem parlar dels primers resultats de la selecció espanyola en aquest Mundial Copa del Món Tenerife 2018, que comença a arrencar aquest dissabte a Tenerife. Albert, una abraçada, fins dilluns vinent.
Igualment, i en dilluns.
I abans d'acabar, dir-vos que Endesa amplia el seu acord amb la Federació Espanyola de Bàsquet fins 2021. Ana Montañana, entrenadora ajudant del Montequit Fuenlabrada, i Pablo Lasso, tècnic del Madrid, millors entrenadors de l'any segons l'Associació Espanyola d'Entrenadors. Blagota Sekulic, nou fitxatge del Guipúscoa, i l'Hospitalet es proclama campió de la Lliga Catalana de Plata després de derrotar 73-56 del Bàsquet Girona al seu tècnic Juan Manuel Oya.
Estamos muy contentos, es muy importante para nosotros empezar el año ganando un título, como decías, y bueno,
esperemos seguir construyendo un equipo.
Ara el Torrons Vicenç Hospitalet disputarà la semifinal de la Lliga Catalana a l'Eport contra el Prat. A la Lliga Femenina 2, victòria del Cerdanyola davant del Mataró en el partit d'anada de l'eliminatòria prèvia, la tornada del dissabte 22 a Mataró, i el quart, el Mataró, l'Igualada i el Jack Sants, darrers classificats pels quarts de final de la Lliga Catalana EVA. Ho deixem aquí, gràcies al Toni Huguet al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.